L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Una jornada més, avui divendres 21 de juny, primer dia de l'estiu de 2013. Us donem la benvinguda en este temps d'actualitat que es diu l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que cada dia, unint esforços, elaboren els diferents serveis informatius de les municipals associades a MUTE i una crònica de la jornada que comencem com és habitual, avançant el seu sumari de continguts en titulars. Avui encetarem el nostre temps d'informació coneixent el balanç que dels dos primers anys de legislatura fa l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer. També coneixerem que el govern de la Generalitat espera d'estendre la xarxa de fibra òptica a tots els municipis de les Terres de l'Ebre el 2015 i parlarem d'un parell de qüestions relacionades amb l'atenció sanitària i la salut de les persones. D'una banda, destacant que comença el programa de detecció precoç del càncer de colon i recte a la comarca del Montsià. D'altra banda, destacarem la campanya de recollida de donacions de sang que avui es portarà a cap a Santa Bàrbara. De l'àmbit de la cultura destacarem propostes com la sortida de la poesia al carrer, que amb el certamen Cala Cultura demà dissabte a la nit es produirà a l'Ametlla de Mar. També coneixerem que fins al 17 d'agost tindrà lloc una nova edició, enguany ja la novena a Deltebre del Festival Poesia. Aquest dissabte comença la temporada de bany a les piscines municipals de Santa Bàrbara, enguany amb algunes millores. I parlarem també de la festa de Sant Joan, en este cas ho farem anant cap a l'Ametlla de Mar. Enguany presenten com a novetat per a la revetlla l'enllairament de fanalets. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida comencem a explicar, aquí, a l'informatiu MUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I entrem ja en matèria amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. Avui, per encetar el nostre temps d'informació, anem cap a Amposta. L'alcalde de la capital del Montsià ha fet balanç dels primers dos anys de legislatura, dos anys, manifesta Manel Ferrer, en els quals s'hi han realitzat, tot i la crisi, diferents i importants infraestructures per al municipi. Ferrer assegura que aquesta legislatura es construirà la residència de la gent gran a Amposta i aprofita també en el seu balanç per mostrar la seva preocupació per la radicalització d'alguns dels grups de l'oposició a l'Ajuntament. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, acompanyat dels membres del seu equip de govern, va presentar el balanç dels dos primers anys de legislatura en els que ha destacat les principals obres que s'han executat i els equipaments que han entrat en funcionament des de les eleccions municipals i ha marcat les prioritats per als propers dos anys amb la construcció de la nova residència d'avis com a compromís més ferm de l'equip de govern. Diu que tenen les idees clares, fresques, energies i ganes per continuar. Ferrer ha explicat quins són, passant l'equador de la legislatura, els projectes de les obres més importants que s'han finalitzat, entre els que destaquen, per exemple, la urbanització d'Eucaliptus, que ha suposat una inversió de 3 milions i mig d'euros, o l'electrificació del polígon industrial de l'Oriola. També les urbanitzacions de diferents carrers d'Amposta, com el carrer Jardí o el carrer Tarragona, o també l'acabament de l'edifici de l'Auditori Firal, que ara es convertirà en l'aulari del Centre Universitari de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. Cal destacar també que l'alcalde d'Amposta ha fet una valoració negativa. De fet, ha fet referència concretament al viratge radical en les postures d'alguns grups municipals que, segons ha afirmat, han crispat l'ambient fins a límits increïbles i han fet molt difícil el dia a dia de la tasca de l'equip de govern en moments tan complicats com aquests. Escoltem l'alcalde d'Amposta.
És que una volta ens hem assentat i hem fet un repàs de tota l'obra feta fins ara, hem dit que puntejant-ho ens donem compte que han fet moltíssima i moltíssima obra. Des d'acabar l'urbanització dels eucaliptus fins a fer peatonalització del carrer Jardí, Menéndez Pelai, fins a fer la rehabilitació integral del carrer Tarragona, fins a dotar-se de molts equipaments, moltes obres, urbanització de la plaça de l'Arxiu Comarcal, acabament de la plaça del Centre d'Arts Visuals, és a dir, que moltíssima obra però a la vegada també hem fet un balanç des d'un punt de vista del dia a dia en la que ens hem preocupat i moltíssim dels serveis que donem als ciutadans. En un escenari molt i molt complicat des del punt de vista econòmic, l'Ajuntament d'Amposta hem assumit que les prioritats és continuar donant serveis als ciutadans i amb una qualitat determinada. I en aquest sentit, malgrat les retallades que tenim per part d'altres administracions, l'Ajuntament d'Amposta no hem retallat ni hem disminuït cap servei que oferim als ciutadans, no solament això, sinó que hem incrementat i millorat molts serveis. Hem millorat la piscina del Poble Nou, hem millorat l'enllumenat també del mercat, hem acabat moltíssimes obres, per tant, petites obres que afecten el confort del ciutadà. Com a part negativa, valoràvem un poc l'actitud i el tarannà, el viratge que ha fet en el seu discurs l'oposició, de tal manera que han enrarit totalment les relacions a nivell polítiques de l'Ajuntament i que, malgrat tot això, l'equip de govern tenim claríssim que l'oposició no ens apartarà del nostre objectiu final, que és continuar oferint un molt bon servei a la ciutat d'Amposta i, sobretot, acabar el nostre programa de govern. Si en dos anys...
Dins dels projectes que s'han d'iniciar en els propers mesos hi ha també el trasllat de l'oficina de turisme, les instal·lacions ja restaurades de l'antic escorxador d'Amposta, que també acolliran el centre d'interpretació del Delta, gràcies a la col·laboració del Museu de les Terres de l'Ebre. També la remodelació de l'edifici de la Castellania, que acull actualment l'Escola d'Art i Disseny i que ampliarà instal·lacions, o també el trasllat d'Amposta Ràdio al centre de la ciutat.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem parlant ara de qüestions relacionades amb les noves tecnologies i les comunicacions. El govern de la Generalitat espera d'estendre la xarxa de fibra òptica a tots els municipis de les Terres de l'Ebre el proper 2015. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Ahir se celebrava la Comissió d'Industrialització de les Terres de l'Ebre a la delegació del govern de Tortosa i se centrava en exposar els termes i el calendari del desplegament de les xarxes de fibra òptica al territori. El director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flameric, detallava que aquest projecte avançava a un ritme arreu del país i també a les Terres de l'Ebre. L'escoltem.
Arribar al màxim de seus, per tant de municipis, a les Terres de l'Ebre. A partir d'aquí, quan haguem completat aquesta xarxa neutra i troncal, bueno, no a partir d'aquí, és que abans ja els municipis, els polígons industrials, ja poden començar a fer feina, ja poden anar construint la capil·laritat perquè en el moment que arribem nosaltres amb aquesta xarxa neutra i troncal puguin connectar-se directament amb aquesta xarxa capil·lar que ja estigui construïda i que aquesta ja és responsabilitat dels diversos municipis o polígons industrials.
La xarxa és troncal en el sentit que ha d'arribar a totes les poblacions catalanes i neutra perquè serà el ciutadà qui decideixi quina operadora vol contractar perquè li ofereixi aquest servei. Els ajuntaments ja poden començar a treballar per preparar els seus municipis per fer arribar les connexions a cada habitatge. El director general no podia concretar quins podrien ser els preus d'aquesta nova eina tecnològica, tot i defensava que amb el mercat lliure i l'increment de la demanda, els preus inicials anirien a la baixa.
I a nivell de preus, els preus de majorista estan regulats, vale? Perquè ja forma part de la concessió. Els preus minoristes, evidentment, serà mercat lliure. Vale? I per tant, la pròpia competència, recordeu el que deia, és una xarxa troncal i neutra. Per tant, tu, el municipi, l'operador, podrà llogar a qui vulgui a dintre. El fet d'haver-hi la competència d'aquestes línies d'autobusos, entre cometes, permetrà la baixada de preus per una qüestió senzilla de mercat. Perquè...
Es preveu que la connectivitat de la fibra òptica arribi aviat al polígon Catalunya Sud, com ja s'ha fet en d'altres zones industrials com el polígon Baix Ebre i les Toses. La connexió estarà llesta a molt tardar l'any vinent.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Continuem parlant ara de qüestions relacionades amb l'atenció sanitària i ho fem perquè a partir d'aquest mes de juny, 2.800 homes i dones d'entre 50 i 69 anys de la comarca del Montsià rebran a casa seva una carta en la qual se'ls convida a participar en el programa de detecció precoç del càncer de colon i recte. Ara fa un any que va començar la implantació del programa a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre. El mètode de cribatge es fa a partir d'una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta. carta. Totes les persones que tenen d'entre 50 i 69 anys reben aquesta carta on se'ls explica el programa i se'ls informa de com hi poden participar. Tots aquells que així ho desitgen s'han d'adreçar al centre d'atenció primària on els donaran un kit amb un recipient per dipositar la mostra de femta i les instruccions de com cal conservar-la fins que la porte de nou al cap. Aleshores, aquestes mostres s'analitzen i es comunica els resultats personalment. Si són negatius, com són la majoria de casos, es convida el ciutadà a tornar a participar en el programa al cap d'un parell d'anys. En cas que l'anàlisi doni positiu, els participants són informats degudament i se segueix el protocol establert per a aquestes situacions, que inclou la realització d'una colonoscòpia. El programa es va començar a desplegar ara fa un any a l'àrea bàsica de salut Tortosa Est i a dia d'avui ja està implementat a les dues àrees bàsiques de salut de Tortosa i a l'àrea bàsica de l'aldea Camarles-L'Ampolla. Properament s'hi incorporaran les àrees de l'Ametlla, el Perelló i del Tebre. La participació global està al voltant del 60% amb 6.200 persones. En aquests moments, la taxa de detecció de càncer està sent d'un 6,5 per cada 1.000 persones participants i és una taxa una mica superior entre els homes que entre les dones. A Catalunya actualment es diagnostiquen cada any uns 4.000 nous casos de càncer de colon i recte. La prova de detecció de sang oculta en femta és l'única que ha demostrat ser eficaç en assajos controlats aleatoritzats. Actualment, a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre es diagnostiquen més de 170 nous casos d'aquest càncer cada any. I no deixem de parlar de qüestions que afecten l'àmbit sanitari. En este cas ho fem per conèixer aquestes donacions que avui a Santa Bàrbara novament podran realitzar totes aquelles persones que vulguin participar d'aquesta iniciativa altruista. Des de la Plana Ràdio, novament, és Tere Giné qui ens ho explica.
Així és, Domènec. Avui Santa Bàrbara i pobles de les Rodalies poden mostrar un cop més la seva solidaritat amb un gest que no significa molt d'esforç i que, en canvi, pot salvar moltes vides. Ens referim a les campanyes de donació de sang que arriben cíclicament també al nostre municipi cada cert temps. En aquest cas, avui mateix, els que estiguin interessats poden fer les seves donacions a partir de les 5:30 de la tarda i fins les 9:30 de la nit al cap de Santa Bàrbara. Cal saber que, segons el Banc de Sang, solament a Catalunya, cada dia es necessiten 1.000 donacions. Així ens ho explicava la doctora Núria Vilanova, coordinadora del Banc de Sang i de Teixits.
Sí, importantíssim, perquè a Catalunya es necessiten cada dia 1.000 bosses de sang. O sigui que necessitem posar al braç 1.000 persones perquè puguin haver les transfusions necessàries, que són 1.000. Es transfonen 1.000 bosses. I llavors, clar, anem una mica en funció de les necessitats. I és això, que si són 1.000 bosses, doncs les hem d'anar a buscar, com sigui.
Aquestes campanyes intenten incrementar-se també amb l'arribada de l'estiu, ja que és una de les èpoques en les que es fa més necessària.
Sí, perquè l'estiu, sempre en èpoques de vacances, estius, Nadal, Setmana Santa, el que ens passa és això, que hi ha una davallada. Fem vacances tots i fem vacances per tot. Doncs per anar a donar sang, doncs també ens oblidem d'anar a donar sang a vegades. I hi ha més accidents i es necessita més. I llavors incrementem una mica, sí.
Recordem que els homes poden donar fins a 4 vegades l'any sang i les dones 3, sempre i quan es respecti l'interval mínim de 2 mesos entre donacions. Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos. En cada donació es recull una quantitat estàndard per a tots els donants, que sol ser de 450 mil·lilitres. A diferència del que passa quan un es fa un anàlisi de sang, quan fem una donació no cal estar en dejú, fins i tot és recomanable haver fet un àpat normal.
Sí, perquè a l'estiu, sempre en èpoques de vacances, estius, Nadal, Setmana Santa, el que ens passa és això, que hi ha una davallada. Fem vacances tots i fem vacances per tot. Doncs per anar a donar sang, doncs també ens oblidem d'anar a donar sang a vegades. I hi ha més accidents i es necessita més. I llavors incrementem una mica, sí.
La donació de sang és un acte senzill, segur, gens dolorós i assistit per professionals especialitzats en tot moment. No comporta cap risc, però en canvi, per a malalts de tot el territori, pot suposar avançar en el seu procés de curació.
L'informatiu Inútil.
I a les portes del llarg cap de setmana que tenim per endavant, és moment ja a l'informatiu de Mute d'obrir la pàgina dedicada a les propostes i activitats d'agenda. Comencem anant a l'Ametlla de Mar. Cala Cultura treu la poesia al carrer demà dissabte a la nit. L'entrega dels premis als guanyadors del quart premi de la nit de poesia al carrer comptarà demà amb la participació de poetes i actuacions que faran la poesia més propera als ciutadans, tal i com en la seva crònica d'avui des de la Cala Ràdio ens explica Francesc Callau.
Aquest dissabte, dia 22, a les 11 de la nit, la plaça Joan Miró serà l'escenari de l'entrega dels Premis Nit de Poesia al carrer, acte que defuig els protocols habituals en l'entrega de premis literaris per convertir-se en tot un espectacle de poesia i una demostració cultural sorgida de la pròpia societat. La quarta edició d'aquest premi coneixerà el seu guanyador dissabte a la nit i afegirà un nou autor a la prestigiosa llista que ja conformen Juliana Ribas, Josep Fàbrega i Joan Guasch, guanyadors de les edicions de 2010, 2011 i 2012, respectivament. Joan Callau, coordinador de la Cala Cultura i del Premi, destaca com a positiu la consolidació del certamen i l'atractiu que té per autors consagrats i de prestigi.
És un premi que està agafant un afiançament. Estem sent un petit referent a nivell de poesia a països catalans. La nostra convocatòria se difon moltíssim i tant la participació dels tres primers anys com d'enguany demostra que ens tenen en compte, si no, no es presentaria gent de les quatre demarcacions de Catalunya i alguns treballs que també venen del País Valencià.
Per la seva part, Eva de l'Amo, regidora de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, no va desvetllar en què consistirà l'acte, però sí que en va crear expectació.
No és un acte literari normal del que estem acostumbrats, que ja se sap l'obra, o se desvalen en aquell moment, potser, però ja se sap, ve el guanyador, el jurat, i s'entrega el premi, quatre paraules i ja està. No, és un espectacle. És la nota diferenciadora d'altres premis, no? Com deia Joan. És un espectacle perquè allí no vas a saber només el guanyador. No és només anar a escoltar poesia, sinó que hi haurà moltes altres coses.
El Premi Nit de Poesia al carrer està organitzat per la Cala Cultura amb el suport de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I enguany, a més del premi principal, dotat amb 400 euros, també s'ha creat el premi local amb una dotació econòmica de 100 euros. Els treballs que s'han presentat per aquesta nova categoria s'han regit per les mateixes bases del premi de la categoria general, amb la única diferència que han de tenir un màxim de 50 versos en lloc dels 100. En total, han estat 28 els autors de diferents indrets dels països catalans els que han presentat les seves obres. El jurat ha estat format per Joan Rebull, Pilar Casanova, Rafael Aro, Josep Parra i Joan Callau com a coordinador del premi.
Gràcies, Francesc. Sense abandonar l'àmbit de la cultura, anem cap a Deltebre. Fins al proper 17 d'agost tindrà lloc la novena edició del Festival Bouesia, un festival que enguany explora el paisatge sonor del Delta de l'Ebre i posa en valor les antigues coeteres. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
En marxa la novena edició del Festival Bouesia, un certamen multidisciplinari que va néixer a Deltebre el 2005 amb l'objectiu de generar una simbiosi indissoluble entre cultura i territori. Organitzat per l'Associació Cultural Ravera de Bouetes amb el suport de l'Ajuntament de Deltebre, és un esdeveniment cultural d'intercanvi entre artistes que té com a escenari principal el paisatge del Delta de l'Ebre i que desplega diferents llenguatges artístics, arts visuals, poesia experimental, música, dansa, circ i espectacles inclassificables. El regidor de Cultura de Deltebre manifestava que el compromís amb la poesia anirà en augment i destacava que el festival aporta innovació a la cultura tradicional del Delta. Joan Alginet.
Per a l'Ajuntament de Deltebre dir que és un festival que neix des de la iniciativa de Miguel Àngel, de moltes persones de Deltebre que viuen fora, però que no perden la seva vinculació a la seva terra, i crec que això és el que li dona un plus, no? No és un festival d'una gent estranya que no coneix la realitat i que ve aquí només 10 dies i després marxa, i que volen portar la cultura que senten, que viuen allí on estan, aquí, no? Jo crec que s'està fent un gran salt per a que Deltebre no només sigui un municipi turístic, sinó que també sigui un municipi de referència de la cultura. Ho estem intentant no serà fàcil, perquè el context ja el coneixem i les dificultats econòmiques hi són, però la nostra inquietud, la nostra voluntat és esta, no? Que Deltebre sigui un referent de la cultura, no només popular i tradicional, sinó també la cultura avantguardista, i crec que la boesia representa aquesta cultura que et fa pensar, que et fa trencar el cap, que no deixa indiferent a ningú, no? I aquest festival és d'aquesta tipologia, un festival.
Enguany, aquest certament interdisciplinari porta el lema La vaca que xiula i proposa explorar el paisatge sonor del Delta de l'Ebre. Per això, una de les peculiaritats més potents és posar en valor un element arquitectònic del paisatge del Delta, les coeteres, les edificacions on es guardaven i des d'on es llençaven els coets per desfer les tempestes que amenaçaven la collita d'arròs. Sobre el lema d'enguany en parla el director de la Boesia, Miquel Àngel Marín.
El lema d'enguany de la Boesia és la vaca que xiula. No? I en això volem remarcar el paisatge sonor del Delta. No? Llavors, tant el paisatge sonor animal, seria el cant dels ocells, o altres animals, claro, com el xiular de les persones, com el xiular dels coets, per exemple. No? Vull dir, és aquesta idea, fixar-nos, ficar l'accent en això, en el que sona, no? En este ambient sonor que tenim al Delta, no? Que és molt interessant.
La major concentració d'actes del festival tindrà lloc el cap de setmana del 28 al 30 de juny, en el qual està previst la Bou Romeria, un concert de Josep Bordes, Pepet i Marieta, el Bou Homenatge a Josep Arques, Josep del Pas de Baló, el propietari del Pas de Barques de la Cava per tota una vida dedicada a la barcassa, amb recitals poètics, actuacions musicals i conferències, i també un altre dels actes potents de l'edició d'enguany serà el concert del cantautor valencià Paco Ibáñez el proper 17 d'agost al Casal de l'Esport Lo Salat.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Demà dissabte comença la temporada de bany estival a les piscines municipals de Santa Bàrbara. Enguany s'ha millorat l'aparcament que hi ha al costat de la carretera de la Galera i s'ha instal·lat també una carpa flotant a la zona de recepció, tal i com des de la Plana Ràdio i a la seva crònica ens explica Josep Roig.
Com és habitual, tots els anys, amb l'arribada de l'estiu i coincidint amb la proximitat de la festivitat de Sant Joan, el complex de piscines i l'àrea de lleure de Santa Bàrbara comença també a donar servei. Així, aquest dissabte, 22 de juny, les piscines municipals de Santa Bàrbara obriran portes i ho faran amb algunes novetats que milloraran, si cap encara més, aquestes excel·lents instal·lacions planeres. Una de les més destacables i que explicava Eric Bell, regidor d'Esports del nostre poble, ha estat la millora dels aparcaments de la zona oest, que per estar a un nivell més baix que la carretera TP-3311, que el limita, s'inundava a cada episodi de pluges. Ara s'ha fet una aportació de terres, un drenatge per poder evacuar l'aigua i s'ha acabat amb un rec asfàltic a tot el pàrquing.
Sí, sí, pues, este lloc, nuestra zona, sempre des que he sigut regidor, sempre me l'hem mirada i d'alguna forma no... d'alguna forma mai havia pogut solucionar-ho perquè és una mica difícil, no? Una mica difícil perquè és una zona que està entremig de, voltada de coses, hi ha la carretera, l'altre hi ha el mur, l'altre hi ha... I clar, i al final pues, bueno, ho he agafat el bou per les banyes, no? I bé, s'han fet unes aportacions de terres, se li han donat uns nivells i s'ha fet una zona drenant al mig del pàrquing, no? De tal forma que l'aigua que cau allí, pues, bueno, ella sola se'n va pel mateix pàrquing, no? I a més, si l'he aplicat un rec asfàltic superficial, així pues, bueno, sellarem el que és la superfície, entenent que pues, bueno, podrà estar molts anys sense en bon estat.
Una altra de les millores de les que podran gaudir els usuaris de la piscina serà la nova terrassa a l'entrada dels vestuaris, coberta per una carpa de 80 metres quadrats. Aquest espai està pensat per poder estar a l'ombra fent un refresc, ubicar la bibliopiscina o simplement esperar als nens que participen a les classes de natació. Acaba recordant que ja es poden adquirir els abonaments de temporada o fer les inscripcions per als cursets de natació que cada any organitza la regidoria o per a les diferents activitats monitoritzades que es fan al decurs de l'estiu en aquesta popular zona lúdica, que cada any acull no solament banyistes de la localitat, sinó també de diferents poblacions veïnes.
Gràcies, Josep. I a la recta final del nostre temps d'informació parlem avui també de festa. L'enlairament de fanalets serà enguany novetat a la Revetlla de Sant Joan, que celebren a l'Ametlla de Mar. Una festa que començarà a les 9 del vespre amb l'inici del correfoc amb els dimonis de Rasquera. A 9:45 tindrà lloc l'encesa de la foguera i com es fa habitualment amb la flama, que arribarà per mar, a continuació, quan la nit ja es fa més present, tindrà lloc l'enlairament l'enterrament d'aquests fanalets voladors, un centenar. Un acte que, com diem, enguany s'incorpora com a novetat a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ja ho té tot a punt per encarar una de les nits més màgiques de l'any, Sant Joan, una nit on el foc i els petards són els protagonistes. Ja fa dies que s'està preparant la gran foguera tradicional ubicada a la platja de l'Alguer. Així, aquest diumenge 23 de juny, la festa s'iniciarà a les 9 del vespre amb l'inici del correfoc amb els dimonis de Rasquera. El recorregut serà pels carrers Sant Joan, Pau Casals, Avinguda Amistat i Avinguda Vall Pijuan, fins a arribar a la platja de l'Alguer. A les 10 menys quart, tindrà lloc l'encesa de la foguera. Com es fa habitualment, la flama arribarà per mar. I a continuació, quan la nit es farà més present, tindrà lloc l'enlairament de 100 fanalets voladors, un acte que s'incorpora com a novetat enguany, sempre que el temps ho permeti i no bufi el vent. De fet, des de la regidoria de festes, Encarna Subirats explica que ha tingut una rebuda esplèndida aquesta iniciativa, ja que en pocs dies s'han venut els fanalets. Escoltem des de la regidoria de festes, Encarna Subirats.
Ja fa temps que s'estava pensant en portar el tema dels fanals voladors. Visualment vam creure que era molt maco, però aquest any vam dir que podríem fer una prova, si la gent responia, i vam comprar 100 fanals voladors que intentarem fer volar, encendre i fer volar el mateix dia de la foguera, mentre es crema la foguera a la platja de l'Alguer. Vam donar la notícia esta setmana i la veritat és que els 100 fanalets ja estan tots adjudicats.
Des de festes es prega a tota la gent que ha adquirit aquests fanalets que abans de les 9 del vespre es concentrin a la platja per tal d'organitzar l'enlairament. Finalment, com és habitual, vora la mitjanit, a les 11:30 tindrà lloc el Ball de la Revetlla al Club Nàutic amb l'orquestra enguany de Costa Este.
Gràcies, Olga. I abans d'arribar al temps de la informació, parlem avui d'una qüestió esportiva i del rècord d'inscrits que enguany presenta la travessia nocturna de Fredes a Paüls, una de les proves de les curses i caminades de muntanya més populars del nostre territori que organitza la Unió Excursionista de Tortosa i que enguany té assegurat el rècord de participants en la seua 17a edició. Els organitzadors han tancat ja el llistat d'inscripcions en arribar a la xifra de 884, un nombre que supera l'anterior rècord de 780. 80 assolit en l'edició de l'any passat. La travessia nocturna Fredes Paüls és una marxa de resistència només a l'abast dels excursionistes més avesats a llargs recorreguts. El lliurament de dorsals està previst a partir de les 4 de la tarda de demà dissabte a la plaça Major de Fredes, on dues hores més tard, a les 6, es donarà el tret de sortida en aquesta popular prova que té prevista la seva arribada a la zona esportiva de Paüls. El tancament del control a Caro es farà a la 1 de la matinada de diumenge. Una prova amb un recorregut de 46 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 1.500 metres positius i 2.200 de negatius.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
I esperem una tarda de ruixats, sempre dispersos, amb intermitències i algunes tempestes, preferentment a l'interior del país, des del prelitoral cap a la Catalunya central i extrem nord. De fet, els ruixats més importants, sobretot, els esperem a l'interior de Girona i també cap a les Terres de l'Ebre, on poden haver alguns registres que arribin als 30 o 40 litres per metre quadrat. En el Pireu, difícilment els superaran els 20 o els 30 litres per metre quadrat. De cara al vespre, entrarà la tramuntana, el mestral, no descartem algun ruixat a la façana litoral de manera aïllada, i tendència a la millora amb un petit descens de les temperatures. El cap de setmana estarà dominat per més estones de sol, però encara amb tardes una mica insegures en alguns sectors de muntanya, sobretot de l'interior de les comarques de Girona i Barcelona, on no descartaríem algun petit ruixat, tant dissabte com la vigília de la Revetlla, és a dir, que diumenge a la tarda hi haurà nuvolades al nord-est del territori i fins i tot de cara al vespre no descartaríem algun ruixat entre les comarques de Barcelona i Girona, però sembla que la Revetlla estarà dominada ja per l'allunyament d'aquestes precipitacions, l'estabilitat i, en tot cas, per unes temperatures una mica més baixes del que seria habitual.
La previsió del temps davant este llarg cap de setmana que tenim per endavant, dilluns, Revetlla de Sant Joan, no tindrem informatiu MUT. I a l'hora d'acabar, com cada dia, res més que agrair-vos la vostra atenció i confiança a l'hora d'informar-vos, escollint una municipal de les Terres de l'Ebre. Arriba així el punt i final d'aquesta crònica informativa de la jornada. Un informatiu que també avui ha tingut el control i edició dels continguts que us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos, passeu molt bona tarda, bon cap de setmana i feliç Revetlla de Sant Joan. Fins dimarts.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.